Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 6, molt bona tarda, us torna a parlar a aquesta hora Ignasi Miranda. Mariano Rajoy ha exposat avui al Congrés dels Diputats els seus plans per lluitar contra la corrupció. Entre les mesures destaca que els partits no podran rebre donacions d'empreses, que es limitaran les donacions de particulars, que passaran de 100.000 euros anuals a 50.000 i que cada aportació de més de 25.000 haurà de ser pública. Estarà prohibit, d'altra banda, segons aquesta iniciativa del president del govern espanyol, que els bancs els condonin el deute o els renegocin en condicions per sota del mercat. El cap de l'executiu espanyol ha dit, a més, que Espanya no està corrompuda, alhora que ha reconegut, això sí, que estem davant d'un problema molt seriós i que l'executiu se l'ha pres molt seriosament. En la mateixa línia, Rajoy ha defensat la ministra de Sanitat dimissionària, Ana Mato, després que ha presentat la seva renúncia per la seva presumpta implicació en la trama Gürtel. Continua, d'altra banda, la caiguda de preus per cinquè mes consecutiu, arrossegats per l'abaratiment de l'energia. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'índex de preus al consum avançat del novembre ha intensificat la caiguda, en baixar d'un 0,4% en relació amb el mateix mes de l'any passat. I el Papa Francesc ha dit avui que l'antisemitisme és un pecat i que s'ha de recordar sempre que el cristianisme va sorgir del judaïsme, precisament. En una entrevista al diari israelià Yediot Aharonot, el pontífex ha aprofitat per parlar sobre el conflicte entre Israel i Palestina i per demanar que es posi fi a l'odi i la violència. Cal recordar que Francesc viatja demà en una històrica visita a Turquia, on durà a terme cerimònies oficials, trobades amb refugiats de l'Iraq i una reunió amb el patriarca ecumènic Bartomeu I. I la metgessa que va atendre Teresa Romero presentarà una demanda de conciliació prèvia a la querella per injúries i calúmnies contra l'auxiliar d'infermeria, que va estar, recordem-ho, afectada per la malaltia. La facultativa també ha explicat que Romero no va dir en cap moment que havia mantingut contacte amb persones diagnosticades d'Ebola. Fins aquí l'actualitat. Continuem a Fórmula Estel amb música i d'aquí a uns minuts el programa de salut Vademecum.
Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Plusvàlua, el teu programa sobre economia en valors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, cada dijous de 8 a 9 del vespre. I aquest dijous parlarem sobre l'habitatge. Quina és la situació després de la crisi econòmica? En parlarem aquí, el dijous vinent, de 8 a 9 del vespre.
Arriba la 12a edició del Festival Zoom, el festival de ficció internacional per televisió. Del 26 al 30 de novembre a Igualada. Una oportunitat perfecta per veure les principals novetats de la ficció televisiva més internacional a la gran pantalla. En trobareu tota la informació al web zoomigualada.org amb la col·laboració de Ràdio Estel. Sagrado Corazón de Jesús posa en marxa una nova associació a Bolívia per la creació d'un centre d'atenció sanitària i planificació familiar a la comunitat pobra de Ribera Alta. Però per fer-ho realitat, et necessitem a tu. Qualsevol donació serà benvinguda. Truca'ns i posa-hi el teu granet de sorra. 602 02 11 87. 602 02 11 87. Així, la bona acció del Sagrado Corazón de Jesús serà també la teva. 602 02 11 87. Aquest dissabte, a partir de 3:15 del matí, en directe a Ràdio Estel, la missa d'acció de gràcies pel títol de Basílica Menor al Santuari de Núria des del temple dedicat a la patrona del Bisbat d'Urgell. Missa presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recorda-ho, serà aquest dissabte 3:15 del matí en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Tant de bo que no portin tempesta els meus ulls quan s'armin al mirar. Que del temps que hem passat a palpentes puguem veure i també amb les mans. Tant de bo les cançons siguin bales necessàries pel nostre combat. Que l'amor d'una mare a una filla deixi empremta del tresor més gran. Demà
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
Hem començat aquesta nova hora escoltant Brindo per tu amb Cesc Freixes. 6 minuts i serà 6:45.
A Ràdio Estel, Vademécum. Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
El virus Gürtel ha estat més fort que el virus de l'Ebola. Ha pogut Amana Mato. La ministra deixa el seu càrrec sense haver aconseguit cap dels objectius amb els que va entrar el ministeri l'any 2011. No ha presentat una nova cartera de serveis, no ha implantat la famosa recepta electrònica ni ha aconseguit un acord entre totes les comunitats per una compra comú de medicaments. Això sí, ha retallat el pressupost de la llei de dependència.
La dimissió d'en Amato ahir al vespre per la seva implicació en el cas Gürtel no ha sorprès a ningú. Era una dimissió exigida per molts ciutadans i esperada. Però sí que està donant molt de què parlar. En Amato serà recordada com la ministra de les retallades i el copagament. La seva mala gestió durant la crisi de l'Ebola va demostrar que és incapaç de donar la cara i informar el seu país de forma eficient sobre la difícil situació que va viure. És la ministra de Sanitat que menys rodes de premsa ha donat. La setmana passada, sense anar més lluny, va ser el director d'alertes i emergències del Ministeri, Fernando Simón, qui va atendre als mitjans per explicar el nou possible cas d'Ebola a Espanya, de la voluntària de Metges Sense Fronteres repatriada des de Mali. Però encara hi ha més taques al seu currículum. L'exclusió de les dones lesbianes i solteres del sistema públic de reproducció assistida va generar molta polèmica i a la ministra només se li va acudir i respondre «No creo que la falta de varón sea un problema médico». Una desafortunada declaració que va portar cua. Ja es poden imaginar la reacció de totes les associacions de lesbianes. Una altra gran polèmica sanitària va ser la retirada, ja fa 2 anys, de la targeta sanitària als immigrants irregulars. Una mesura que va trencar amb la universalitat de la sanitat. Des de llavors, els immigrants només poden rebre atenció mèdica en els serveis d'urgències. I la ministra va insistir declarant que la targeta sanitària le corresponde solo a los españoles. Sí, senyora. I com no, el famós copagament. Per primera vegada a Espanya, Ana Mato va fer que els pensionistes haguessin de pagar una part dels seus medicaments. A més, Sanitat va fixar el copagament en desenes de medicaments hospitalaris, com antirretrovirals i fàrmacs oncològics, i en pròtesis i cadires de rodes. També, recordem, va aprovar el copagament per al transport no urgent en ambulàncies. Un any després de l'aprovació d'aquests copagaments, gràcies a Déu, no estan funcionant en cap comunitat, ja que s'ha demostrat que el sistema de facturació no seria rentable. Però no han estat cap de tots aquests errors els que han fet dimitir a la senyora Ana Mato, sinó que ha estat la seva delicada situació judicial. Bona tarda, són les 6 i 11 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i benestar al programa Vademecum. I anem al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, del maltractament a la dona en la Setmana Mundial contra la Violència de Gènere. Els metges i la sanitat són claus per ajudar aquestes dones. El personal sanitari ha de poder atendre aquests casos sense jutjar la dona i oferint un ambient tranquil i segur. La salut és un dels pilars fonamentals per acabar amb aquesta violència, segons l'Organització Mundial de la Salut. I saben què és l'envelliment actiu? Un concepte que pretén millorar la qualitat de vida de totes les persones a mesura que anem envellint, a través d'una vida saludable, participativa i segura. L'envelliment actiu implica entendre totes les etapes de la vida com un cicle més de creixement personal, afegint vida als anys i no només anys a la vida. I per aconseguir això és necessari viure amb hàbits saludables, tant físics com mentals, fomentant l'autoestima i destacant el paper de la família i de la societat. Tot compta. En parlarem amb la psicòloga clínica Teresa Cendra, responsable de les teràpies del Centre Denken. I per últim, parlarem de nutrició infantil. Analitzarem un llibre de salut que ens presenta l'editora Míriam Malagrida, Recetín, farcit de receptes centrades en l'alimentació òptima dels més petits. Saben els pares i mares com trobar l'equilibri entre el més adient pels seus fills i el que més els agrada? Parlarem amb la nutricionista infantil Marina Llobet, que ha participat en l'elaboració del llibre. Benvinguts al Vademecum.
Té problemes de memòria? Vol millorar les seves facultats? Vol potenciar-les? El seu fill té alteracions en la conducta? Al Centre Denken del carrer Balmes de Barcelona som especialistes en tractament cognitiu personalitzat. Treballem per mantenir i optimitzar les capacitats mentals de les persones per evitar o compensar la pèrdua de funcionalitats i millorar la seva qualitat de vida i relacions. Som especialistes en la detecció, la prevenció i la rehabilitació del deteriorament cognitiu en totes les seves fases. Visiti'ns a www.centrodenken.com o truqui'ns al 93 547 71 80. Denken, la nostra experiència al seu costat.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
Una de cada tres dones en el món ha patit o patirà violència física o sexual al llarg de la seva vida. Una trista xifra que ens deixa l'últim estudi de la Organització Mundial de la Salut en aquesta Setmana Mundial contra la Violència de Gènere. Cada dia, milions de dones i nenes pateixen la violència en la seva pròpia pell. Aquesta violència té moltes formes, segons la cultura. La mutilació genital femenina, el matrimoni obligat, el trànsit sexual o la violació en són alguns exemples, així com l'assetjament sexual o les agressions a mans de la parella o exparella. Aquests últims casos encara es donen, malauradament, a la nostra societat. La revista científica The Lancet ha publicat un estudi global on remarca el paper clau del sector sanitari com a estratègia per acabar amb la violència contra les dones. Els treballadors sanitaris tenen un paper crucial en aquest gran problema mundial que l'OMS equipara al d'una epidèmia. No només perquè ells atenen les conseqüències físiques i psicològiques de la violència, sinó perquè aquest personal sanitari és una figura clau perquè aquestes dones prenguin mesures. La formació del personal, doncs, i la creació de centres especialitzats és fonamental per abordar el problema.
El càncer pot ser més o menys letal segons on es visqui. Una anàlisi comparativa evidencia les grans diferències de supervivència al càncer segons el país. La revista The Lancet ha analitzat 25 milions de pacients de 67 països. És l'estudi global més complet sobre la supervivència d'aquesta malaltia. Les desigualtats en l'accés a un diagnòstic precoç i a un tractament adequat segueixen sent abismals. A Espanya, per exemple, la major supervivència es dona en el càncer de mama i en el de pròstata. La diferència més impactant es dona en els nens amb leucèmia limfoblàstica aguda, el càncer infantil més comú, que en països com ara Tunísia, Indonèsia o Jordània només la superen 2 de cada 5 infants, mentre que a països com ara el Canadà, Noruega o Alemanya se n'en surten el 90% dels nens. Els qui tenen pitjor pronòstic són els càncers de fetge i de pulmó, en els quals la supervivència no arriba al 20% dels casos, independentment que el pacient visqui en un país més o menys desenvolupat.
I seguim amb el tema del càncer i confirmem una notícia que ja intuíem. L'obesitat està implicada en el 20% de les morts per càncer. Segons la Societat Espanyola per l'Estudi de l'Obesitat, la relació entre obesitat i càncer és claríssima. El risc de patir càncer s'incrementa fins a 5 vegades més si es pateix sobrepès. Espanya és un dels països amb els índexs més elevats d'obesitat. 1 de cada 3 espanyols és obès. Però estar gras no només augmenta la probabilitat de patir càncer, sinó que també dificulta la seva curació. Els pacients amb càncer que estan obesos tenen una pitjor tolerància als tractaments oncològics i més probabilitat de desenvolupar un segon càncer. Per evitar l'obesitat ja sabem que s'han de fer canvis substancials en els hàbits de vida. Fer exercici i millorar l'alimentació són els pilars. I és aquest mateix estudi que també ens assegura que una bona alimentació podria evitar el 30% de casos de càncer a Espanya. Ja saben, menys carn vermella, menys aliments processats i més dieta mediterrània.
I d'altra banda, un projecte tecnològic innovador que rehabilita els pacients amb paraplègia és un robot vestible, és a dir, un exoesquelet que s'ha creat per rehabilitar les persones amb discapacitat motora. L'han dissenyat un grup d'investigadors espanyols de l'Institut Cajal. Aquesta tecnologia es val de 2 cames amb articulacions als turmells, als genolls i a les caderes que es col·loquen a les cames dels pacients. En programar uns motors que porta l'equip es dona la força necessària per caminar, que és diferent en cada persona i varia segons la gravetat de la lesió. L'innovador dispositiu està pensat per intensificar la rehabilitació de pacients amb trastorns neurològics, com ara lesions medulars, ictus o paràlisis cerebrals.
I també aquesta és la Setmana Europea de la Prova del VIH. A Barcelona, 2 centres d'assistència primària, el CAP Drassanes i el CAP Manso, estan fent aquesta setmana proves ràpides per diagnosticar el virus de la sida a totes aquelles persones que s'hi acostin i ho demanin, de manera gratuïta, confidencial i anònima. El Departament de Salut ha llançat aquesta iniciativa, que es durà a terme fins demà divendres, i som a temps, per tal d'evitar infradiagnòstic de molts malalts. Hi haurà personal sanitari extra dedicat a fer aquestes proves a la ciutadania i a informar tothom de la importància de la prevenció. A Catalunya es calcula que hi ha 33.000 persones amb VIH i s'estima que un 40% encara no sap que té el virus.
La metge de família que va atendre l'auxiliar d'infermeria que ja ha superat la bola, Teresa Romero, es vol querellar contra ella, ja que assegura que l'auxiliar no la va informar en cap moment durant la consulta del fet que hagués tingut contacte amb persones diagnosticades de la malaltia. Una demanda per calúmnies que la metgessa té clar que Teresa Romero mereix, per imprudent i per mentidera, segons diu. I parlant de l'Ebola, avui ha estat molt bona notícia conèixer els primers èxits de les proves de la vacuna contra el virus en humans. Els participants en el primer assaig de la vacuna en persones que s'ha fet als Estats Units han tolerat bé la nova vacuna i els seus sistemes immunològics han reaccionat de manera positiva.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademécum.
Gràcies a
tu. Fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Aquesta nit és la gran nit, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Celebrem els 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana. I ho farem amb una vetllada multitudinària, amb sopar i l'actuació del tenor Roger Padollers, entre altres sorpreses. Amb la presència de personatges públics i els oients que cada dia feu possible la nostra tasca. Recorda que el comprovant imprès del teu pagament serà la teva entrada a l'esdeveniment. Aquesta nit, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Espai sobre tractament cognitiu personalitzat, patrocinat pel Centre Denken.
Sabem envellir bé? Som conscients de la importància de dur una bona qualitat de vida per tal d'anar passant per totes les etapes de la nostra vida amb una òptima salut? L'envelliment actiu engloba diferents àmbits: polítics, socials, sanitaris, econòmics i psicològics. Tots ells fonamentals per la qualitat de vida de la gent gran. Alguns no depenen de nosaltres, sinó del govern, qui és qui al cap i a la fi decideix quins i quants centres i quina atenció sanitària mereix la gent gran. Però què està a les nostres mans per un envelliment actiu? L'Organització Mundial de la Salut defineix així aquest concepte. Envelliment actiu és el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic i mental a tot el decurs de la vida, per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. L'envelliment actiu vol ampliar l'esperança de vida, però no a qualsevol preu, sinó amb una bona qualitat de vida. Però quan hem de preocupar-nos per l'envelliment actiu? Les persones contínuament estem realitzant tasques que condueixen a la consecució d'objectius relacionats amb les necessitats i els desitjos que tenim. Cada època de la nostra vida té relació amb unes determinades tasques i preocupacions. L'escola, el treball, la parella, els fills, els nets, la jubilació... L'envelliment no ha de distanciar-se de la realitat de les activitats del dia a dia, sinó que s'ha d'adaptar a la situació de cada persona segons l'etapa que està vivint a la seva vida. Estar actiu és viure plenament i mantenir el cos en una situació saludable i òptima, per tal de prevenir la dependència. Tenim avui amb nosaltres per parlar d'aquest tema la psicòloga clínica Teresa Cendra, responsable de les teràpies del Centre Denken de Barcelona. Bona tarda, Teresa.
Hola, bona tarda.
Aviam, expliqui'ns en què consisteix l'envelliment actiu.
Mira, fins al segle XX, els estudis sobre les persones grans es centraven bàsicament com aspectes patològics. El procés de l'envelliment s'ignorava i la vellesa s'associava solament a malaltia i a deteriorament. Mm-hmm. A partir del segle XX, els estudis enfatitzen els aspectes positius de la vellesa, centrant-se en un envelliment satisfactori i actiu. Hi ha una màxima que diu que, evidentment, que com més bé es cuidi una persona, és més probable que visqui més anys i amb una major qualitat de vida.
Clar.
Tot i que influeix la genètica, això inclou pues, que una sana alimentació, eliminació dels hàbits tòxics, activitats socials, pràctica d'exercici i també pràctica d'exercici mental. És a dir, una estimulació cognitiva integral.
Mm-hmm. Això és el que normalment en deixem abandonat. No?
Exactament.
I a quina edat podem considerar que comença l'envelliment?
Mira, en els models de la psicologia evolutiva, tots coincideixen que després de l'adolescència hi ha quatre períodes d'edat adulta. La que és una, una adultesa jove o més primerenca, que seria dels 25 als 40 anys, la que és ja més mitjana, que és dels 40 als 65, llavors hi ha una adultesa més tardana o un envelliment inicial que començaria dels 65 als 75 i l'envelliment ja més tardà, que és a partir dels 75 anys. Durant el procés de l'envelliment es produeixen canvis biològics, els sensorials, a la vista, oïda, tal, del sistema orgànic, el muscular, l'esquelètic, i també doncs, els canvis psicològics, de caràcter, de les funcions cognitives i de la personalitat, i també els canvis socials, pel que fa necessari doncs, una estimulació total, integral.
Estimulació cognitiva integral. Per què? Per què aquesta estimulació és necessària?
Perquè comprèn un conjunt i variat i multidisciplinari tasques en la intervenció neuropsicològica per potenciar el que és la plasticitat cerebral tant per les persones que ja pateixen d'un deteriorament cognitiu com les que, a modus preventiu, és per preservar i millorar el seu funcionament cognitiu alentint el procés del deteriorament.
Llavors ho recomana també en persones sanes que vulguin
clar,
retreçar.
Clar.
Quins beneficis comporta aquest entrenament cognitiu integral?
Sempre
un entrenament preventiu, diguem.
Sí, sempre partim del concepte i de l'objectiu de la neuroplasticitat cerebral. És a dir, és la capacitat que no es perd ni tan sols en el procés de l'envelliment ni en un deteriorament neurodegeneratiu. És fomentar l'adequat funcionament que permeti, durant i el major temps possible, aquest entrenament perquè les capacitats cognitives, el cervell continua treballant les seves xarxes i es pot preservar i mantenir durant més temps.
Sí, sí, i això es percep després en...
Clar. Mantenir les capacitats cognitives i conductuals, restaurar habilitats cognitives oblidades o que estan en desús, millorar l'estat funcional de la persona i controlar símptomes per prevenir complicacions de conductes.
Això són els beneficis d'aquest entrenament cognitiu integral. I en què consisteix un entrenament cognitiu integral? Quins exercicis es fan o en què consisteix el tractament?
A veure, els programes no són un conjunt d'exercicis o no han de ser un conjunt d'exercicis repetitius, sinó que han de potenciar una motivació a la persona. En el treball cognitiu, amb una validesa, que, a més, li dongui una estimulació perquè la persona pugui dedicar tots els seus recursos funcionals i emocionals. Les sessions disposen d'un entrenament cognitiu, d'una activació física i psíquica, uns períodes de relaxació que permeten mantenir una situació positiva i reductora de l'estrès i de l'ansietat.
Així doncs, com definiria l'entrenament integral que ofereix el centre d'Enken?
Mira,
per una persona que vulgui, bueno, tant per una persona
sí.
que tingui algun problema neurodegenerativ, com per una persona
exacte.
Que vulgui, bueno, jo estic sana, ja sóc gran i vull prevenir.
Exacte. Prèviament es fa sempre una valoració, tant neuropsicològica com funcional de la persona, per poder determinar quines són les necessitats i les capacitats tan preservades de la persona i poder establir un pla d'intervenció individual. L'entrenament cognitiu s'exercita la memòria, l'atenció, l'orientació, el llenguatge, el reconeixement. Es realitza amb ordinadors de grans dimensions, amb pantalla tàctil, vull dir que si és una persona que no està avesada a treballar amb ordinador no hi ha cap problema perquè és només tàctil, i és agradable i amè d'utilitzar, i a més fomenta l'autoestima.
O sigui, la gent surt contenta.
Surt contenta. Li passa el temps de pressa i surt contenta perquè doncs, té el feedback de ho fa molt bé i tot això, i això l'anima, no?
Molt bé, se senten realitzats.
Exacte. Després hi ha la neurorehabilitació, que és per recuperar i millorar la mobilitat, i també treballa tot el que són les funcions cognitives, com és l'atenció i la coordinació. Es fa també de manera virtual, amb el programa que ha establert ja el fisioterapeuta. I després, per últim, hi ha l'estimulació multisensorial, que és amb una sala equipada, amb un entorn agradable, que s'estimula els sentits, generant estímuls positius per reduir l'estrès, l'agitació, l'agressivitat, l'apatia, i proporcionen un benestar i fomenta la comunicació.
I la gent que ho està practicant, en quant de temps ho noten? O se senten, bueno, a part de que els agrada i disfruten, perquè se senten realitzats i es troben, suposo, més actius mentalment?
Aquí hi ha dos tipus. La persona que ho fa com a prevenció, que llavors, doncs, sempre a veure, com a mínim uns 3 mesos, perquè si no...
S'ha de fer l'entrenament durant 3 mesos.
Clar, com a mínim. I també depèn de la freqüència que es faci a la setmana. És diferent si es fa un cop a la setmana, si es fa dos o si es fa tres.
Clar.
Quan és una persona que té un deteriorament, és en funció de com estigui la persona.
Molt bé, Teresa Cendra, psicòloga clínica responsable de les teràpies del Centre d'Enquen. Moltes gràcies per haver vingut avui a Badamecum a parlar-nos de la importància de l'envelliment actiu i dels programes que existeixen per tal de mantenir-nos actius cognitivament.
Moltes gràcies.
Bona tarda, Teresa.
Bona tarda.
Centre d'Enquen ha patrocinat l'espai sobre tractament cognitiu personalitzat. Ens trobaràs al carrer Balmes 256 de Barcelona, a centrodenken.com i al 93 547 71 80. Centre d'Enquen. El Vademecum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I acabem el Vademecum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta, com cada setmana, les noves apostes editorials relacionades amb el món de la salut. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
Aquesta setmana ens portes un llibre que ens anima a cuinar de forma saludable, però que està pensat precisament perquè els més petits de la casa es diverteixin menjant. Estem parlant del llibre de receptes Recetín, de l'experta en cuina per a nens, Ángela Villarejo, un llibre que compta amb la supervisió de Marina Llobet, nutricionista infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. Avui parlarem amb la Marina Llobet sobre com hem d'alimentar els nostres fills, una tasca que no sempre resulta fàcil. Però abans de parlar amb ella, Míriam, explica'ns què trobarem en aquest llibre de receptes.
Doncs es tracta d'un llibre molt peculiar i original que neix precisament d'un bloc de receptes destinats a cuinar per a nens que porta el mateix nom que el llibre. La seva autora, l'Àngela, és una experta en social media que va decidir unir la seva passió per la cuina amb la seva professió al món digital i així va néixer aquest blog en el que trobem receptes molt i molt senzilles però molt sanes i molt originals, sobretot pensades pels que els nens no s'avorreixin menjant i s'acostumin a menjar tot tipus d'aliments. A dia d'avui aquest blog compta amb milers de seguidors arreu del món i té gairebé 100.000 seguidors a Facebook. El llibre és un recull de les millors receptes del blog, però a més inclou alguns consells per crear dietes equilibrades.
Receptes fàcils i originals per nens. Té molt bona pinta tenint en compte les altes xifres d'obesitat infantil que tenim a Espanya, que ja superen les dels Estats Units. No sempre és fàcil dissenyar un menú saludable per als petits que els agradi i els nutreixi. Més enllà de les receptes, Míriam, quins consells ens dona el llibre perquè puguem fer que els nens mengin equilibrat?
Doncs les més de 100 receptes que hi trobem estan agrupades en menús setmanals. Trobem dos menús setmanals complerts amb aliments de temporada d'estiu i dos menús complerts amb aliments doncs, més d'hivern enfocats per fer front al fred. La selecció i l'ordre de les receptes estan molt ben pensats per tal doncs, que els nens ingereixin cada dia els nutrients necessaris, cosa que jo penso que no sempre de vegades tenim en compte, és a dir, que mengin suficients hidrats, proteïnes, fruites i verdures. El més important és que aquesta elaboració dels menús ha estat guiada per la Marina Llobet, una experta nutricionista infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, i el que ens ajuda és a aconseguir el que ella anomena els tres pilars de l'alimentació saludable.
I quins són aquests tres pilars de l'alimentació saludable?
Doncs, Eva, l'alimentació de tots, però encara més la dels nens petits, ha de complir tres requisits. Ha de ser suficient, equilibrada i variada. Amb el primer principi no hi ha gaires problemes. Tots els pares i mares som conscients que els nens han de menjar suficient quantitat. I respecte al segon, doncs últimament també comencem a tenir consciència que l'alimentació dels petits ha de ser equilibrada, així que intentem doncs, que mengin fruita, verdura i de tot. Però el que no sempre tenim en compte és que l'alimentació també ha de ser variada, perquè som aliments de costum i moltes vegades, ja des de que són bebès, ens hem acostumat a preparar sempre els mateixos plats, sobretot doncs, si sabem que se'ls mengen. I això doncs, no és gens bo perquè evita que la dieta sigui encara més equilibrada i alhora crea nens i nenes molt rígids i tancats a l'hora de provar coses noves. Així que hem de fugir de la fórmula macarrons i carn arrebossada I aquest llibre realment doncs, és un elogi a aquesta varietat que farà que els nens doncs, s'ho passin bé menjant sa.
Incideixes molt en que són receptes divertides. I jo, que tinc el llibre a les meves mans, et comprenc. Però pels oients, com podem fer que la cuina sigui divertida? Què tenen aquestes receptes que les fa tan divertides i originals?
Doncs, Eva, no es tracta de res difícil o espectacular, sinó que es tracta d'aportar originalitat a la senzillesa. Crec que aquesta és, de fet, la clau de l'èxit d'aquest blog i també ho serà del llibre. Per exemple, al llibre trobem maneres molt divertides per presentar la fruita. Per què no podem doncs, convertir la tradicional macedònia en un cup de Rubik? Només hem de tallar la fruita a daus petits i col·locar-la per colors. O per què no comprem una massa de pizza i en lloc de formatge pernil doncs, li posem doncs, trossets de fruita?
Ostres!
També proposa, doncs, per exemple, fer croquetes de llenties o hamburgueses de carbassa o pastís de mongeta. En definitiva, doncs, és un llibre ple d'idees per disfressar, podríem dir, els aliments que generalment els nens no volen menjar i convertir-los doncs, en els seus plats preferits. I, a més, també inclou doncs, un apartat, al final, amb receptes per moments especials, amb idees molt originals per Halloween, Nadal, Sant Valentí... Sí, és un llibre molt divertit.
Sí, és divertit, amb les imatges, ja, si el poguéssiu veure, s'aprecia. I molt pràctic, estic segura que en podrà gaudir no només els nens, sinó tota la família.
Sí, en realitat, les receptes, que a més totes es fan en un màxim de 20 minuts, són ideals per tota la família. I, a més, vull afegir que el llibre ve acompanyat d'un davantal de regal petit per als nens, que em sembla una invitació molt, molt original perquè els més petits doncs, ajudin els seus pares a cuinar.
I tant, una idea per passar-ho bé en família. Que els més petits mengin sa de forma variada i també divertida. És l'objectiu del llibre del que parlem avui, Recetín. I també ho és l'objectiu de la Marina Llobet, perdó, nutricionista de l'Hospital Sant Joan de Déu. La Marina ha revisat l'edició de l'obra i és aquesta tarda amb nosaltres. Bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Bona tarda, Marina. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Vademecum.
Com a
nutricionista infantil, quins creus que són els principals errors que cometem els pares a l'hora d'alimentar els nostres fills? Quins són els errors que tu més detectes a la consulta?
Doncs, bueno, hi ha diversos errors en funció també de les edats. Trobem coses típiques per cada edat, però la cosa ja comença quan són molt petits i potser es neguen en algun aliment. I en comptes d'anar variant, d'anar fent receptes, com dèiem, no?, amb el llibre, divertides, de la carbassa, doncs no fer-la sempre en puré, sinó perquè no fer-la al forn, o perquè no fer una hamburguesa, perquè no posar altres coses, doncs ho continuem posant de la mateixa manera, cuinat de la mateixa manera. La majoria de nosaltres, doncs hi ha molts aliments que només els fem d'una o dues maneres diferents, i a sobre ja anem predisposats, no? Ja nosaltres, com a adults, posem mala cara perquè ja avui, no?, avui ens la muntaran quan vegin la mongeta. I després també és que a vegades els nanos doncs, no tenen gaire gana i no els hem de forçar i no hem de convertir l'hora de menjar en una experiència negativa, sinó al contrari, fer-ho com un moment en què estem tots junts, en què ens ho estem passant bé, i de mica en mica els nois i les noies van entrant a la dinàmica. No? L'error més gran jo crec que és tenir pressa que s'ho mengin, tenir pressa que els agradi, i també posar mala cara, potser.
I quantes vegades han de menjar els nens al dia? Es compleix la regla que hem sentit tantes vegades de les 5 vegades o és un tòpic?
Doncs mira, hi ha molt de debat amb aquest aspecte. Doncs ara sí que s'està veient que és molt més important tenir una alimentació bastant coherent, no? De qualitat, variada, etc., que no tant si un nen o algú menja 4 vegades o 5 vegades. Si tenim una persona que menja 5 vegades, però les 5 vegades menja moltíssim, doncs tampoc no serà coherent. Si tenim una persona que només menja una vegada i menja molt poc, o menja moltíssim només una vegada, doncs probablement tampoc no sigui del tot correcte, no? Haurem d'anar buscant una mica l'equilibri i també mirar que vagi en consonància amb el nostre estil de vida i amb el nostre ritme, amb els nostres horaris, i fer que tot sigui més o menys agradable. No?
I parlant d'estils de vida, què hem de fer quan comencem a intuir que el nostre fill o filla pot patir sobrepès? Com hem d'actuar?
Doncs mira, el primer que ens hem d'assegurar és que no ens estiguem excedint en les quantitats que els oferim, perquè moltes vegades estem oferint les quantitats com en els adults, que és un altre dels errors comuns, i servim tots els plats de la taula de la mateixa quantitat, quan els nens, segons les edats, doncs, probablement necessitin menys quantitat. No? I també és anar potenciant aquells aliments que tradicionalment els nens solen rebutjar per imitació, perquè el gust els hi costa una mica més o perquè ho hem presentat d'una manera més avorrida, que serien les fruites i les verdures. Normalment, quan posem uns macarrons, si jo us pregunto, no, quan feu macarrons, em direu, pues només faig macarrons, és plat únic. Doncs bé, ens estem oblidant l'amanida, ens estem oblidant la fruita, i seria bo oferir primer les verdures o les amanides, que és el moment en què tenen més gana, i després ja oferir els altres plats que són més calòrics. I així ens assegurem que realment s'ho mengen tot bé.
Molt bé. Moltes gràcies, Marina Llobet, nutricionista, per donar-nos aquests consells i explicar-nos una mica més sobre nutrició infantil.
Merci.
Bona tarda.
Bona tarda.
I moltes gràcies, Míriam Malagrida, per haver-nos presentat aquest llibre, que ens acosta una mica a com hem de...
Com d'alimentar els més petits.
Sí, ens veiem la setmana vinent. Bona tarda.
Bona tarda, Eva, gràcies.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta amb Mario Ramírez al control de so i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda i fins la setmana vinent. Salut.
A Ràdio Estel, Vademécum. Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Fórmula Estel. Pels esperits sensibles a la bona música. Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hem escoltat ara Pavane amb Chris Sferis, després de l'espai Vademécum. I ara, de seguida, d'aquí a un minut aproximadament, connectem amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des d'allà us oferim la pregària de vespres.
Després... Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Aquesta nit és la gran nit, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Celebrem els 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana. I ho farem amb una vetllada multitudinària, amb sopar i l'actuació del tenor Roger Padollers, entre altres sorpreses. Amb la presència de personatges públics i els oients que cada dia feu possible la nostra tasca. Recorda que el comprovant imprès del teu pagament serà la teva entrada a l'esdeveniment. Aquesta nit, la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Hi creus? Vine. Us oferim en directe la pregària.